a les vies urbanes, i és el que hem d'evitar.
I veu prou voluntat amb això? Ho dic perquè ara hi ha hagut una proposta semblant, no de 0-0, però gairebé, que va arribar al Congrés dels Diputats, que, no, que de moment no prospera.
Bueno, és, la veritat és que nosaltres pensàvem, esperàvem que si sortís, que sortís endavant, i l'endemà de la votació d'aquesta proposta va haver-hi una intervenció també de les diferents entitats en el Congrés dels Diputats, i tots els partits estaven a favor d'aquesta reducció. En canvi, la votació, vull dir, va donar un resultat contrari, per tant, bueno, ja que és veritat que és el que està passant, i si d'alguna manera doncs estan pensant que aquesta és una taxa segura i que aquest és l'horitzó cap al que s'ha de caminar, per què no s'atreveixen a portar-ho endavant en aquests moments ja? Perquè tot el temps que s'estiga dilatant aquesta mesura és un temps que s'estan posant vides, persones en perill, perquè no hem d'oblidar que les carreteres en ocasions són els conductors que circulen de manera imprudent els que provoquen les situacions de perill, però aquestes situacions de perill en moltes ocasions afecten a altres terceres persones, altres conductors o altres famílies que estan circulant de manera correcta i que es poden veure afectades, vull dir, per aquestes maniobres incorrectes, perilloses dels altres conductors.
Sí, per això li deia si veu prou voluntat, perquè efectivament, dialècticament diuen una cosa, però alguns partits determinats, sobretot a la votació, no sembla que de moment en siguin partidaris.
Bueno, això és el que sembla, no?, que d'alguna manera s'estan bueno, posant altres prioritats per sobre del que és la seguretat i el que és, en el fons, vull dir, la vida de tots els usuaris de les carreteres, de les vies públiques en general.
Quines altres mesures creuen que s'haurien de prendre per el que dèiem, perquè una Setmana Santa sense morts a la carretera no sigui una excepció, sinó que passi sempre?
Bueno, tant de bo, aquesta és una molt bona notícia, que fins a aquest moment no hi hagin hagut víctimes mortals aquest any, però bueno, estem també a favor que, bueno, igual que el tema de l'alcohol, altres tipus de substàncies han d'entrar dins d'aquesta, també dins d'aquesta regulació. Mm. El fet de que els conductors que perden el permís de conduir de manera repetitiva tinguin que fer algun altre tipus de mesura, tenen que haver algun altre tipus de mesura que no sigui simplement la recuperació, fer un curs i recuperar el permís de conduir, perquè en moltes ocasions darrere d'aquesta pèrdua repetitiva, no?, dels punts o del permís de conduir, hi poden haver-hi addiccions, i quan es dona un cas d'aquestes característiques és evident que aquella persona, si no hi ha un tractament a darrere, tornarà a repetir un altre cop aquestes conductes de perill. I bueno, una de les coses que fa molt temps que estem demanant també és que bueno, un dels de les conseqüències, no?, de la carretera pot ser pot estar certificat com a homicidi imprudent, que es canvi la manera de referir-se a aquest tipus d'homicidis i que estiguen considerats homicidis vials. Perquè quan hi ha una conducta delictiva darrere d'un homicidi, com pot ser una velocitat elevada, com pot ser haver consumit algun tipus de substància, no podem considerar que aquesta conducta sigui simplement fet imprudent, perquè és la persona la que està prenent decisions. No està en condicions de conduir i, en canvi, decideix agafar un vehicle i bueno, fer un recorregut, indistintament de la distància que tingui, i està assumint unes conseqüències, no? Està assumint una responsabilitat que, bueno, doncs, si tenen conseqüències negatives, també tenen que estar penades d'una altra manera.
La Marilina Ferrer és la directora de Stop Accidents de Catalunya. Senyora Ferrer, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
Gràcies, bon dia a tots.
Parlant d'aquesta qüestió dels accidents, amb aquesta mesura que plantejava la consellera del 00, ara la Marilina Ferrer parlava del concepte d'homicidis vials, de que hi és una consideració diferent al Codi Penal, Montse.
Hi ha alguna matització a nivell penal respecte de les persones que consumeixen per estar en una situació com alienada, i que, per tant, el que vol en realitat és el resultat lesiu, no? Aquestes estan considerades directament doloses, que vol dir malintencionades. Respecte de les persones que ho prenen, clar, és que mentre tinguem aquesta ambigüitat, perquè això de 0-2, 0-4, no saps ni què és, no? Una copa, dos cerveses, no sé què. Clar, el que ve a dir la consellera és, escolti, quedarà molt clar que la persona és conscient de que està fent una cosa que ja no li pot dir imprudència perquè és conscient de que està prenent alcohol quan li diuen 0, ja està. Això, mentre no sigui així, jo crec que el que demana la Marilina és complicat, perquè tipificar que tu saps que estàs en una condició, la major part de la gent diu jo controlo, no? I per tant, la imprudència ve de que diu jo controlo, jo estic, m'he pres dues copes, però en realitat estic perfectament, i aquesta sensació no la tindries quan tens, des del punt de vista penal, la determinació de que aquella conducta sempre serà considerada il·lícita perquè has pres ni que sigui una cervesa.
Yeah.
No? Per tant, això és complicat que es pugui fer. Ara, és evident que hi ha moltes circumstàncies que rodegen el agafar un vehicle que clarament és una màquina que pot tenir un resultat mortal, fins i tot en velocitats que un pensa que són poc rellevants, no? Perquè una persona va a 30 per hora, xoca amb una persona que va a 30 per hora i el xoc és a 60. Mm. Vull dir, són vectors que conflueixen i que sumen, no? Són tantes les variants que hi han que probablement el que demana la consellera és que això quedi clarificat, que no hi ha imprudències possibles, sinó que directament un és conscient de que s'està incomplint la llei quan prens qualsevol cervesa, estava dient, però estava afegint la Marilina, totes les altres substàncies, que és més complicat de detectar i que també poden influir en la conducció, algunes de les quals formen part de la medicació que pren una persona. Sí, sí. I fins i tot diria, més enllà de tot això, el que sabem i sap l'antropologia viària és que la major part dels accidents de trànsit no es produeixen per això, sinó per la distracció. Un concepte tan ampli en el qual entra la son, jo controlo i m'adormo al volant, jo controlo i el nen entra i fa una baralla, jo controlo i entra una vella dintre del vehicle. Doncs tot això...
Mòbils i tot això. Sí.
Bueno, clar, és un concepte tan complex que, ni que sigui des d'aquest punt de vista, el del 0-0 ve a clarificar una part de tot espectre, de l'espectre de la sinistralitat viària.
Mila.
Sí, jo crec que el problema que tenim és que no hi ha prou consciència de que totes aquestes substàncies, començant per l'alcohol, no només disminueixen la capacitat d'atenció, sinó, com ha dit el senyor Lamiel, la capacitat de reacció també, no? Davant d'un imprevist a la carretera. No és només que tu facis coses mal fetes conduint, sinó que si et surt qualsevol imprevist, tampoc reaccionaràs adequadament. I el drama és que moltes vegades al darrere d'un conductor sota els efectes de l'alcohol o d'una altra substància que té un accident, acaben pagant la seva imprudència terceres persones. En a Espanya hem passat d'un pic que el nombre de morts en accidents de tràfic a l'any superava els 5.000, a l'any passat en vam tenir 1.119 a tot Espanya. I això vol dir que fa 20 anys, quan teníem aquestes xifres tan elevades, tothom, gairebé tothom, donava per fet que era pràcticament inevitable que si sorties a la carretera, doncs hi havia un risc i que no es podien baixar el nombre de morts. Això era una conversa molt... Quan es parlava de restriccions, quan es parlava del cinturó de seguretat anteriorment, etc., sempre semblava que no es pogués baixar la xifra de morts. I, en canvi, s'ha reduït a la cinquena part. I això és molt important i s'ha fet amb mesures. Què queda ara per poder reduir encara més aquesta xifra? Doncs és evident que el que queda és intervenir sobre la taxa d'alcoholèmia i sobre la penalització del consum de drogues i d'altres substàncies que disminueixen la capacitat de conduir.
David.
Bé, primer de tot, felicitar-nos perquè aquesta Setmana Santa doncs sigui així de pacífica, que sempre és una bona notícia. Ara, quan es fa aquest anàlisi, jo crec que se'ns obliden moltes coses. Principalment, els accidents i la gravetat dels accidents, si són mortals o són amb ferides greus, la principal contribució a la baixada d'això són els sistemes de seguretat que han desenvolupat els cotxes. aquí hi ha una gran part de la millora que doncs el progrés i com s'han anat construint els cotxes, tots els sistemes de seguretat que van incorporant han millorat molt aquest especificat. La gestió de carretera actua sobre tres paràmetres principalment, que és la qualitat de les carreteres, i jo crec que aquí francament això està per millorar. Crec que la gestió de com està l'asfalt francament és millorable. Dos, el control de velocitat. En aquest país s'ha passat una malaltia de posar radars a tot arreu fins a la societat amb una clara vocació recaptadora més que una altra cosa. Val? I finalment, i amb aquest sí que estic d'acord, que és el consum d'alcohol i d'estupefaents. El debat del 0-0, bueno, jo crec que ha de ser molt baix, no sé si 0-0, més aviat tendeixo a pensar que ha d'haver-hi un petit marge, perquè en el fons tothom ho practica, és a dir, molta gent surt després de dinar no begut, sinó amb una cervesa o una copa, és una cosa molt, molt freqüent. Per tant, posar fora de la legalitat una pràctica i que no està el gruix allà. El gruix està en una franja d'edat, el gruix de tot això, on s'hauria d'atacar, és en una franja d'edat, és amb consums excessius per la nit i drogues. Val? I això ho saben, perquè a més en els controls saben que hi ha determinades franges d'edat, determinats models de cotxes, determinats colors de cotxes, que tot junt et situa molt clarament a l'univers sobre el qual s'havia d'actuar. Per tant, des del meu punt de vista, qualitat dels sistemes de seguretat dels cotxes, això ha estat un gran avanç en els últims anys, millora de les carreteres, aquí clarament es pot millorar, lo dels radars que es relaxin i, en canvi, situar-se molt més amb aquest conjunt de personal.
Pau, tu com ho veus?
Jo la veritat és que escolto els meus companys i aprenc, perquè és un tema sobre el que no tinc massa no l'he pensat en profunditat, però sí que per afegir alguna cosa al que diuen, que m'ha semblat molt interessant. A mi també em sembla una mica estrany que haguem estat tants anys assumint, perquè ens ho han dit les autoritats sanitàries, que hi havia una taxa per sota de la qual no hi havia risc, i ara resulta que la taxa és zero. És a dir, no sé, o durant molt de temps no hi ha hagut estudis que hagin afinat bé, o ara mateix, em sorprèn. Llavors, si realment hi ha estudis que diuen que qualsevol consum, per mínim que sigui d'alcohol, és perjudicial a nivell d'atenció, a nivell de concentració, doncs collonut, que posin la taxa 0-0 i ja està. El que passa que no sé què ha passat durant tots aquests anys perquè aquesta anàlisi hagi sigut tan esbiaixada i tan poc fina. I finalment, sobre les múltiples coses i causes que causen efectivament accidents, ens n'estem deixant una. No és només la qualitat de les carreteres. Estic d'acord amb el David que efectivament els cotxes que conduïm han incorporat moltes coses que estan sent molt més efectives perquè realment no ens emparem a la carretera i estiguem concentrats en el que estem fent, però també hi ha la qüestió de la infraestructura i el model de mobilitat, que és el gran absent, no? Espanya té una dependència brutal i estructural al vehicle privat, perquè el transport públic és deficient fora de les grans ciutats. Per tant, una bona manera de reduir la sinistralitat també seria no tenir aquests transports públics de fireta que tenim, especialment a Catalunya, però també a tot l'estat espanyol. I això segur que reduiria la taxa d'accidents de forma radical. I molts estaríem molt còmodes de poder-nos desplaçar, els que ens movem per tot Catalunya per treballar, amb transport públic, perquè a més aniríem més tranquils, podríem estar llegint el nostre llibre i estar amb molta pau interior. És veritat, és que el transport públic és un regal, el que passa que és un regal quan funciona. No has d'estar pendent del teu cotxe, ni de causar danys en tercers, ni de gastar la quantitat de diners que estem gastant ara en gasolina, però és que, clar, tenim una alternativa pública que és lamentable, i això sí que és el gran absent d'aquest debat.
Jo, com he parlat de primera, ara ho sentia i recordava altres coses que quan vam tenir una càtedra d'antropologia viària a la universitat i aleshores no es parlava d'una cosa que ara ja està cada vegada més a prop i que probablement una part d'aquesta sinistralitat desapareixerà, que són els cotxes autònoms, no? Sembla que sigui una realitat molt a llarg termini, però està pràcticament... manca que la infraestructura pugui respondre, i en això les carreteres hauran de fer també una feina. Però queda una molt important de la que no hem parlat i que no resol amb els carnets de conduir, ni en la vida diària, que és l'educació viària. L'educació viària no existeix en el nostre país. I els cursets de recuperació de punts són un negoci, però no recuperen l'essència del que vol dir. És a dir, quan deia que un cotxe és una màquina de matar, és perquè la gent no és conscient de que mata. El cotxe mata. I això té a veure amb una educació viària que, entre altres coses, ens diu com s'ha de conduir quan hi ha un aquaplaning, quan hi ha gel. Totes aquestes coses no formen part, hi ha molta gent que ho diu des de fa molt de temps, no? Sí, sí. I entre altres coses, el respecte per la dignitat de la persona que està passant per un pas de piatons o en qualsevol cas, que qualsevol de nosaltres pot ser conductor, però també piató, i que no vianant, i que no ens en recordem.
Un quart de deu. En directe al matí de Catalunya Ràdio, en aquest dilluns de Pas, com el David Madí, el Pau Llong, la Montserrat Nebrera i la Milagros Pérez Oliva, el dia que comença l'Audiència Nacional el judici del cas Kitchen, la suposada operació parapolicial per espiar Luis Bárcenas, l'extresorer del Partit Popular, un judici que farà seure al banc dels acusats l'exministre Jorge Fernández Díaz, que s'enfronta 15 anys de presó, a banda de la seva cúpula del departament, o cúpula del seu departament, vaja, a l'època que Mariano Rajoy presidia el govern espanyol. Tornem a Madrid, Ani Tàpia, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Què en sabem? Ha arribat ja Jorge Fernández Díaz?
Doncs no, mira, som aquí a les portes de la seu de l'Audiència Nacional a San Fernando de Henares. De moment, molts càmeres, molts companys esperant aquest judici, molt esperat, perquè fa 13 anys que es van succeir aquests fets, més d'una dècada d'instrucció judicial abans que els acusats, són 10 en total, s'asseguin al banc dels acusats, i estem esperant, perquè entre d'altres han d'arribar, doncs ara ho deies, Francisco Martínez, que era la mà dreta, el secretari d'Estat d'Interior, però també Eugenio Pino, ex-DAO, tota la cúpula d'Interior i fins i tot un dels habituals, el comissari Villarejo. De moment no han arribat, la sessió arrenca a les 10 del matí.
Què n'hem d'esperar d'aquesta setmana, Tània, per això, o de la jornada d'avui, vaja?
Una qüestió molt tècnica, eh? Perquè el que es dedica tota aquesta setmana és el que es coneix com qüestions prèvies. Totes les parts poden exposar temes de procediment abans que arrenqui el judici en si, el que és més habitual, no? Doncs els testimonis, etc, etc. Sabeu que de testimonis n'hi haurà d'importants, eh? Sabran per aquí, per exemple, Rajoy, Cospedal, Soraya Sáenz de Santa Maria. I el plat fort, sentir els acusats, això serà al final de tot. El judici està previst fins a finals de juny, per tant, fins que no entrem al juny no hi haurà la declaració d'aquests acusats. Hi ha incògnites importants, i a saber qui va encarregar aquesta investigació parapolicial per fer seguiments a Bárcenas, per suposadament robar-li informació sensible, com es va pagar, perquè també, sabeu, es va captar, per exemple, el que era el seu xofer, se li pagaven 2.000 euros mensuals per passar informació en aquesta, diguéssim, operació parapolicial muntada per espiar Bárcenas, i per tant moltes incògnites que s'hauran de resoldre segurament, doncs, a la part final d'aquest judici.
Una mica el que deies tu aquest matí, eh? Ja, és a dir, qui ho va ordenar i el que deies ara, com s'ha pagat, si això s'han fet servir diners públics o no.
Exacte, són les dues incògnites, perquè fins ara ho han negat tant Fernández Díaz com també Rajoy en una comissió que es va fer al Congrés dels Diputats sobre aquest cas, i també saber quin paper jugaven doncs el ministre Jorge Fernández Díaz i el seu secretari d'Estat, Francisco Martínez. Fins ara s'han tirat els plats pel cap, s'han acusat mútuament. Martínez ha portat fins i tot a banda notari alguns missatges que acreditaven que Jorge Fernández Díaz li feia encàrrec sobre aquesta operació. Ho neguen, veurem també doncs quin intercanvi de retrets, i finalment el més important, què decideix el tribunal, si va existir o no aquesta trama parapolicial per fer aquests seguiments a Bárcenas, l'extresorer del Partit Popular, en un moment clau per al PP, i és quan s'estava investigant la Gürtel, tota la comptabilitat bé, per tant també un judici amb molta càrrega política.
Des de l'Audiència Nacional en directe, gràcies Tània, qualsevol novetat, micros oberts, cuida't.
Vinga, fins ara, bon dia.
Això és avui, però és que demà, a més, comença el judici del cas Mascaretes, en aquest cas afecta el Partit Socialista, o sigui que tenim una setmaneta divertida. Els tribunals i l'esfera política, David.
Bé, aquest cas és sensacional. I, a més, és sensacional...
La paraula és més sensacional que el cas, crec.
No. Ara us explicaré una teoria que jo crec que és més que una teoria, que és molt real, i que fa que aquest cas serà molt, molt, molt divertit. I la perspectiva que Espanya fa d'aquest cas. Hi ha una evidència, hi ha unes clavegueres de l'Estat que van fins a molt a dalt, i el que s'obvia en aquest cas és el seu origen, val? Només cal mirar els protagonistes d'aquest cas, amb actiu o amb passiu. L'origen d'això és la policia patriòtica contra els catalans. Val? Això és el que es crea. Això és el que, en un determinat moment, el govern del PP, davant de l'embat català, decideix, esta vez, llencen el que jo en dic la fàtua de l'Escorial, i decideixen que aquí hi ha cobertura moral. Por España vale todo. I creen una cosa que en una democràcia és terrible, de la mateixa manera que es va crear el GAL en el seu moment, en aquest cas no ens van voler matar, però sí liquidar-nos civilment, es crea una policia patriòtica amb un estat major de veritat, però que no només està amb la part policial, aquí estem amb la part policial, però també hi havia Hisenda, també hi havia el CNI, evidentment, etc. Aquí sí que hi havia. I això es crea per Catalunya. Una vegada tens creada la mandanga amb els personatges, ho fa servir contra els catalans, abastament. Per cert, cap ni un, amb aquest, tots aquests mateixos personatges, perquè són exactament els delinqüents habituals, els mateixos. Cap ni una de les denúncies de l'Operació Catalunya ha prosperat, de les moltes que s'han presentat. Llavors, quan tenen muntat això, ho fan servir contra els catalans, però economies d'escala, llavors ho fan servir per més coses. Per les seves merdes, en el cas del PP, una vegada ja ho tens fet, doncs vinga, ara anem a solucionar les merdes del PP. I després, altres casos, que estan connectats amb altres casos, doncs es van fer servir doncs, ja per fer negocis, etc. Bé, això, i el que en qualsevol país implicaria una purga a fons de les cúpules policials, perquè no hi ha res pitjor en una democràcia que els que tenen que garantir les regles de joc siguin els primers en pervertir-les, doncs, però em sembla molt curiós de que aquest cas es plantegi com dissociat de l'Operació Catalunya quan és exactament el mateix amb economies d'escala. Ja que has creat una bossa de merda, la fa servir per totes les coses.
Mm. Pau.
Sí, sobre els fets, ara, el David els coneix molt bé i, bueno, la veritat és que és una pel·lícula, no? És a dir, van infiltrar un talp a la família, que era el xofer i el cuiner que donen nom a la causa, això de Kitchen, no? Un fals capellà que va segrestar la seva dona. Bueno, és un cas que, quan tu mires els detalls, al·lucines, no? En qualsevol cas, també hi ha una cosa que no es jutjarà, perquè el jutge García Castellón en el seu dia va decidir no processar ni Rajoy ni Cospedal, malgrat que hem sentit tots gravacions de Villarejo que els impliquen. Per tant, avui seran testimonis, bueno, aquests dies seran testimonis i no acusats, i això significa que podran mentir amb molta menys conseqüència jurídica que si fossin acusats. I aquestes gravacions, insisteixo, les hem sentit, les gravacions de la libretita, de la conversa entre Villarejo i Cospedal, etc. Ara no en recordo algunes més, però vaja. I cal recordar que aquest mateix jutge, García Castellón, és el que durant anys va estar estirant el cas del tsunami contra l'independentisme fins als límits del que era admissible, d'acord? Per tant, constatar el doble raser d'aquest jutge, en aquest cas, en contrast amb la repressió contra l'independentisme.
Perdó, Pau, i és el mateix jutge que no sap qui és M. Rajoy.
És
aquest.
Exacte. I rei sobre la naturalesa del delicte, no? Aprofundir una mica en el que deia el David, però vaja, crec que té tota la raó, no? No estem davant d'una trama de corrupció econòmica a l'ús, que ja són prou greus, no les estic pas minimitzant. Les típiques trames d'adjudicacions irregulars, comissions, enriquiment personal, estem davant d'un operatiu d'estat contra la pròpia justícia. O sigui, s'utilitzen fons reservats públics, policies en actiu i recursos de l'estat al servei de destruir proves d'un procediment judicial en curs, d'acord? I això és qualitativament diferent, és utilitzar l'Estat per garantir la impunitat pròpia, no? Per tant, bueno, veurem quin és el resultat del procés, però efectivament demostra la baixíssima qualitat democràtica de l'Estat espanyol, de les seves institucions judicials i especialment durant els anys del procés independentista que efectivament, com diu el David, van propiciar la generació d'aquestes estructures paral·leles que es van utilitzar de forma absolutament abusiva.
Mila.
Jo estic d'acord amb el que s'ha dit fins ara i volia subratllar una altra qüestió que em sembla molt rellevant. 10 anys. 10 anys des de que es va iniciar la causa i arriba ara a judici. Qui se'n recorda ja tots hem tingut de fer anar a l'hemeroteca a veure què passava, en què consistia, etc. No? I des d'aquest punt de vista, clar, el que, és un cas flagrant d'utilització del poder per fer guerra bruta, primer per perseguir els rivals polítics, i això és una alteració gravíssima de les regles de la democràcia, i després per protegir el partit de la justícia i de les conseqüències de la seva pròpia corrupció, que era el cas Gürtel. Llavors el PP estava, quan va fer totes aquestes maniobres, el PP estava molt, diríem, cercat per les conseqüències del cas Gürtel, no? Llavors això el que ens planteja i el que explica també en part és una anomalia del nostre país, que és que la majoria dels casos de en la majoria dels casos de corrupció la responsabilitat política queda supeditada a la responsabilitat penal. Ningú assumeix la responsabilitat política. Rajoy no la va assumir ni en el cas Gürtel ni després. Va haver de sortir del poder per una moció de censura, i en canvi tenim evidències i tenim evidències en aquest cas perquè està arribant a judici, però tenim ja sentències de que va haver-hi tota aquesta corrupció, i al final tot queda en una responsabilitat penal que dilueix les seves conseqüències polítiques en el temps, fins al punt de que després, quan un procés dura 10 anys, ja no hi ha sanció política possible als responsables. Avui qui és el senyor Fernández Díaz dins del PP? Qui se'n recorda que era el ministre que va fer totes les tropelies que es poden imaginar? Ni que sigui condemnat, ja no tindrà conseqüències, això, polítiques, per al PP.
No tindrà, a les eleccions andaluses, per exemple, no creus que tingui cap afectació?
Jo crec que està tot ja molt...
Amortitzat.
Amortitzat, sí, francament.
Montse.
Bueno, que de responsabilitats polítiques sense responsabilitats penals, que li parlin a Carlos Mazón, perquè... En fi, sí que n'hi han, i de vegades es donen. El que passa és que en un cas com aquest, en el que s'ha d'esbrinar l'abast de la circumstància, en un cas com aquest, a més de la complexitat que suposa, la justícia, que és lenta per tothom, també per treure una ocupa d'un habitatge, doncs no funciona. No funciona amb independència dels interessos més o menys espuris que pugui tenir un magistrat o no. No estic dient que ho tingui, però si ho té, amb independència d'això, va lenta. No? Jo per això deia que més que sensacional, és que sensacional és una paraula que sembla molt positiva i molt lluminosa, no? És cutre. Cutre, cutre salchichero, fins a límits que resulta, fan avergonyir. No? Clavegueres a l'Estat han existit, les hem conegudes, existeixen a tots els països, això no vol dir que estigui bé, dic que existeixen, i les clavegueres en general tenen la vocació i la capacitat en general de ser el més silents i el més opaques possibles. En el nostre cas no ho va ser, vam tenir un cas, el cas del GAL, que va sortir a la llum per cutre, i en aquest cas concret de la policia patriòtica, que es diu patriòtica d'una manera que segurament a molts ens repugna, doncs perquè van entendre que la manera de defensar l'Estat i la seva integritat era fer aquest tipus d'operació. Això és una cosa, no? Amb més o menys voluntat de mantenir la integritat de l'Estat, podria ser una cosa que podria compartir la CIA, no? O el Mossad, però no estem parlant d'això, estem parlant de quan tot això es posa al servei d'una causa personal d'un partit polític, pel que sembla. A més, utilitzant una persona de la que el que digui o no digui, no sé fins a quin punt li hem de donar nosaltres carta de naturalesa, com el senyor Villarejo, que miente más que pesa i que té segurament registrat a tots els que estem aquí parlant i a la resta del món mundial. I que malgrat que estigui a la presó, és una anomalia radical d'un estat en el qual ha tingut en solfa no solament a les persones a les que ha gravades i a les que té, de les que ha donat informació, sinó probablement una part important de la cúpula policial de la que no sabem un borrall. Més enllà d'això, jo estic d'acord amb la Mila en que les conseqüències de les males actuacions dels partits polítics, quina responsabilitat o quina conseqüència ha de tenir sobre la vida actual del Partit Popular? Com es mesura això? Quan han passat 10 anys, amb independència de qui sigui la culpa de que això hagi arribat a 10 anys després, com es mesura? El PP d'avui, o el PSOE o qui sigui d'avui, ha de respondre pel que va passar aleshores? Aquelles persones que ja no hi són en política, més enllà de que paguin des del punt de vista penal, quina altra responsabilitat tindran? Pues segurament la infàmia, no? La infàmia de que tothom recordi com van ser i de quina manera es van comportar. És molt complicat, perquè la justícia té el seu tempo, no és el de la política, que aquelles persones no van respondre. Però jo dic, algunes sí que han respost, i han respost fins i tot abans que arribi cap sentència, si és que alguna vegada hi ha sentència. En el cas d'Amazon no hi arribarà cap sentència penal, però políticament ja ha pagat.
L'anterior líder del Partit Popular, Pablo Casado, va ser qui va dir, jo no penso contestar més d'aquestes històries, perquè això és prehistòria.
Exactament, prehistòria. I en aquell cas, no, encara, imaginem ara de fer
l'estratègia tinta de calamar és bàsica en política, sempre, sempre. Però vull incidir en una cosa, que és per què aquesta sí i per què l'Operació Catalunya no, sent els mateixos participants, sent exactament la mateixa, i neix per on neix. Perquè en aquest cas és un cas d'afers de família, val? I en l'altre cas la capa judicial també hi estava implicada.
Yeah.
O sigui, això anava inclús més enllà. Val? Jo crec que aquest és un tema determinant que crec que la gent ho ha de tenir present. Perquè si algun dia en aquest país es decideix fer neteja, cosa que no sembla, però si algun dia es decidís fer neteja, doncs s'ha de saber per on començar. En quant a l'afectació del PP, jo crec que, efectivament, crec que aquest tema està descomptat, però té un valor en la política actual on el PSOE té problemes de corrupció per contraposar i empatar la imatge de tot això. Jo crec que el valor és aquest, amb el qual vol dir que aquest judici i el joc entre partits a dins aquesta guerra civil política que hi ha muntada a Espanya servirà per això. I, per tant, doncs veurem en els propers dies, a eleccions mitjans i després, doncs com això segueix fent anar el pim-pam-pum sense aturador.
Hem arribat a 9:45 en aquest dilluns de Pasqua al matí de Catalunya Ràdio. Una mica de publicitat i tornem de seguida a l'Àgora amb el David Madí, la Montserrat Nebrera, el Pau Llong i la Milagros Pérez Oliva.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs.
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
Si jo us dic abril, vosaltres dieu... Sí, perquè arriba Abril Aural de MediaMark. Les ofertes més increïbles en la tecnologia més impressionant. Ja a la teva botiga a MediaMark.es i a l'app.
Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Una mona no és una mona sense la figureta del mic. Troba-la a la botiga 3Cat i als punts habituals.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
Increïble.
Platòric.
Plàtan. L'oferta di... Estalvia amb el plàtan de Canàries.
Aquesta setmana 1,69 al quilo, un 24% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Del 16 al 19 d'abril arriba la 37a Mostra Igualada, la fira d'espectacles infantils i juvenils. 41 espectacles i 114 funcions de teatre, música, circ, dansa, titelles i clown per a totes les edats. Tota la informació i entrades a mostraigualada.cat. Ajuntament d'Igualada i Generalitat de Catalunya.
012, la millor resposta.
Va tot bé?
que una amiga meva té una hipoteca i uns préstecs que ja no pot pagar i està desesperada.
I ja ho sap, que existeix la llei de la segona oportunitat? Està pensada per a persones que no poden pagar els seus deutes, tant si són particulars com autònoms. Si s'hi acullen, poden pactar un pla de pagaments o els poden perdonar una part o la totalitat del deute.
Genial, d'aquesta manera podria tornar a començar de zero.
Ja li dic.
Més informació a justicia.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen l'empresari David Madí, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, l'economista Pau Llong i la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera.
Canviem de tema. De seguida tornarem a parlar de la qüestió més política de l'actualitat, però ara volem parlar d'un dels temes omnipresents també en l'actualitat, i aquí a Catalunya Ràdio, i aquí al matí de Catalunya Ràdio, com és l'habitatge. I volem parlar amb algú que ha fet una radiografia de la crisi de l'habitatge, que l'ha feta des del punt de vista més d'anàlisi científica, diguem-ne. Ell és doctor en Sociologia, és investigador del CSIC, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, i acaba de publicar el llibre Generación Inquilina, un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad. Estem parlant del professor Javier Gil. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Llama la atención esto de generación inquilina, ¿no? El título, que es la generación que ya no puede acceder a una propiedad.
Eso es. Vemos que desde 2008 se va rompiendo la sociedad de propietarios, que digamos que era algo central de la sociedad en la que vivimos, que la población que trabajaba podía comprar una vivienda en propiedad, ¿no? Y esta llegó a extenderse la sociedad de propietarios hasta, bueno, más de un 85% de la población vivía en una vivienda en su propiedad. Y 2008 en adelante vemos que eso se está rompiendo, y no porque no haya casas, sino por una demanda especulativa, una demanda de inversión que está comprando esas viviendas, es decir, inversores que las compran no para vivir en ellas, sino como un medio para obtener beneficios, como un negocio. Entonces, toda esta nueva generación, que cada vez es un grupo social mayor, ve que se excluye de la propiedad y tiene que vivir en un mercado de alquiler que les empobrece y le genera inestabilidad.
Es decir, que a diferencia de la primera burbuja inmobiliaria, que era una burbuja más bien de propiedad, porque los bancos daban créditos a personas que no necesariamente lo podían devolver, ahora tenemos una burbuja causada y centrada en el alquiler por agentes que aparecen y pueden pagar muchísimo más de lo que paga una persona por el alquiler.
Eso es, esa es la gran diferencia. Antes era una burbuja articulada sobre una demanda residencial, es decir, eran los hogares quienes compraban esas viviendas, políticamente se facilitó que muchísimo crédito se dirigiera hacia los hogares, disparando la deuda privada, y eso generó una gran burbuja que estalló. Ahora vemos que es distinto. Ahora es deuda pública generada principalmente, por ejemplo, con la inyección de liquidez de los bancos centrales de 2008 en adelante, y que hay un montón de dinero que no encuentra mercado donde invertirse de forma rentable y que ese dinero se redirige hacia el sector inmobiliario, hacia la vivienda en alquiler. Pero no son hogares, sino que son fondos de inversión, grandes sociedades, etcétera.
Las medidas que se han tomado en este sentido, como lo de establecer zonas tensionadas o unos límites al alquiler en estas zonas, ¿sirven?
Sirven para frenar, para reducir la velocidad a la que se está agravando el problema, pero no lo van a revertir. Ahora tenemos una doble misión. Por un lado, conseguir que esto no empeore, pero por otro lado, no podemos dejar las cosas como están. Hay que revertir lo que está pasando. Entonces, claro, los precios de la vivienda se han desconectado de la economía real y de los salarios por factores especulativos. Hay que corregir esta desconexión, digamos. Entonces, claro, lo que tenemos ahora es fruto de una intervención muy fuerte del mercado inmobiliario que la llevó a cabo el gobierno de Mariano Rajoy con su mayoría absoluta en 2012-2013, cambió un montón de políticas públicas para atraer a los fondos de inversión internacionales al sector inmobiliario español, que podemos hablar de una colonización del mercado por parte de este capital especulativo internacional. Ahora, esto ha generado una fuerte concentración de la propiedad y una fuerte concentración de la riqueza en pocas manos, porque lo que estamos viendo no es, digamos, insisto en que no es una situación de escasez, sino es una situación de concentración de la propiedad que va asociada a una fuerte concentración de la riqueza y el aumento de la desigualdad social. Por lo tanto, Ahora, no solo hay que detener que esto no empeore, sino que hay que revertirlo. Estas políticas de las que mencionabas, lo que hacen es, en algunos lugares, en las zonas tensionadas, impedir
Es una tirita
cuando lo que tenemos que hacer es curar la enfermedad, porque si no, vamos a ver que va a salir la herida por otro lado.
¿Y cómo se puede curar? ¿Cómo se puede revertir?
Yo en el libro hablo de un nuevo paradigma de vivienda, es decir, una regulación integral. No vale con una ley o con dos. Necesitamos cambiar muchas leyes. Necesitamos hacer lo que hizo Mariano Rajoy para poner la alfombra roja a la especulación, a los fondos de inversión, pero la firmeza con la que él lo hizo, pero lo tenemos que hacerlo para lo contrario, para democratizar el mercado inmobiliario y expulsar a los especuladores. Hay que regular los precios, hay que bajar los precios por ley, sancionar los usos antisociales, pisos turísticos, vivienda vacía, impedir la compra no residencial de la vivienda, que quien compre una vivienda sea para vivir en ella. Pero sobre todo, lo que yo propongo en el libro, algo central, es que el Estado y los gobiernos autonómicos impulsen fondos de inversión públicos que hagan lo mismo que hacen los fondos buitre, pero no para generar una rentabilidad y unos beneficios extraordinarios, sino para generar un parque público de vivienda que aumente el patrimonio inmobiliario público, que vivir en una vivienda pública, de propiedad pública, sea una forma digna de vivir y que la vivienda pública no sea solo para la población pobre o más vulnerable, sino que sea para el conjunto de la población, igual que tenemos sanidad pública o educación pública. Porque cuando el Estado da un paso al frente, los especuladores salen escopetados. ¿Por qué entran en el Estado español los especuladores y no en países como Austria o como Viena? Porque allí la regulación no les deja sitio. Quien acepta las reglas del juego de Viena acepta rentabilidades bajas. Quien entra al mercado inmobiliario español está buscando unas rentabilidades que no encuentra en ningún otro mercado del mundo. Por poner un ejemplo, Blackstone está vendiendo ahora mismo, ha sacado a la venta las últimas semanas viviendas que compró en Madrid en 2013 por 70.000 euros. Las está vendiendo por 300.000 euros. Ahora, multiplicar esa diferencia por miles de viviendas. No hay ningún negocio en el mundo, ningún mercado que le dé esta rentabilidad. Entonces, claro, pero esto no es una rentabilidad creada por condiciones naturales, es que se ha generado políticamente y, por lo tanto, políticamente se puede revertir. Y para eso necesitamos que la administración pública y el Estado dé un paso al frente.
Pero en este paso al frente tiene que ser todo. ¿Este parque que comentas es 100% público o también sería deseable o contemplable una colaboración con entidades privadas que estuvieran dispuestas a ganar dinero, pero no a ganar tantísimo dinero como el que comentabas de Blackstone?
Se puede hacer y se puede hacer que haya un sector cooperativo, por ejemplo, un tercer sector, que también de alguna manera promueva vivienda, gestione vivienda, etcétera, como sucede en lugares como Viena, en Alemania, en Suecia, etcétera. No tiene que ser todo público, pero lo que necesitamos es que lo público intervenga, porque mira, ahora mismo tú tienes un solar y hay una cooperativa Sostre Cívic en Cataluña, una cooperativa de cesión de uso, quiere comprar un solar por 10 millones de euros para construir vivienda asequible. Le va a llegar Blackstone el fondo y va a decir, no, es que yo pago 15 millones de euros por ese solar. Claro, la cooperativa no puede decir, pues yo pago 20, porque entonces tiene que subir el precio de la vivienda, tiene que repercutir ese aumento en los precios de la vivienda y ya no produce vivienda asequible. En cambio, el fondo de inversión puede pagar más porque lo que busca es generar, a partir de esa situación de escasez, subir el precio todo lo que pueda. Entonces, claro, hay que regular también cómo se construye y el tipo de vivienda que se construye. Y cuando tienes a fondos de inversión y a grandes especuladores buscándose unas rentabilidades que no encuentran en otros mercados, lo que pasa es que la vivienda que se construye no baja el precio, sino lo que hace es aumentarla.
Lo quería preguntar también, ante los que piden que la solución es construir más, ¿tú defiendes que no es el caso?
Bueno, yo digo que lo que vemos, que cuando tú miras de todo el Estado español, todos los grandes municipios, hay muchos de ellos que pierden población, un 15, un 20% de población, y el precio sube un 40, un 50%. ¿Cómo es esto posible? Pues porque no son factores demográficos lo que está impulsando el precio, porque es una demanda especulativa. Y por lo tanto, si tú construyes más viviendas, los precios no bajan. Imagínate, en Barcelona, tú construyes 10.000 viviendas, pero esos 10.000 viviendas se transforman todos en pisos turísticos. Eso no bajaría el precio de la vivienda. Todo lo contrario, la aumentaría. Entonces, esto lo que quiero decir es que hay que hacer un buen diagnóstico y lo que vemos es que no es la escasez lo que genera que suban los precios en muchos de los municipios, sino una demanda especulativa. Eso no quita que haya lugares en los que sí que haya que construir, como ciudades como Madrid o como Barcelona, pero ahí no lo puedes dejar en manos de los especuladores, porque ellos lo que buscan es maximizar sus beneficios y subir el precio todo lo que puedan. Entonces, eso también se tiene que regular. ¿Cómo se construye y, sobre todo, qué tipo de vivienda se quiere construir?
El Javier Gil és sociòleg, és investigador i és autor d'aquest llibre Generación inquilina, un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad. Javier, mil gracias, abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Una abraçada al Javier Gil, investigador del CSIC. Pau, què et sembla?
Bueno, jo estic molt content que estigui el Javier entre nosaltres avui, com podeu, suposo, imaginar. Jo el llibre del Javier l'he llegit. De fet, vaig tenir la sort de poder-lo llegir abans que el presentés, perquè l'ha editat una gran editorial, que és Capita Swing, que m'envia força novetats, perquè si em convencen em pugui fer de prescriptor. I ja vaig dir fa unes setmanes per Twitter, de fet, que aquest llibre del Javier em sembla el millor que s'ha escrit sobre habitatge, almenys des de la Gran Recessió. És un llibre que a la gent li permetrà posar nom i entendre patiments que sempre sentim individualment, però que les ciències socials, que de fet és el que fa el Javier, ens han d'ajudar a comprendre les causes, i el llibre del Javier, en aquest sentit, això combina el rigor d'un científic social del CSIC amb una voluntat divulgadora brutal, no? Una persona que ha militat en la lluita per un habitatge digne, com hem fet molts, i que, per tant, sap que la gent necessita entendre bé el que passa, no? Destaca un parell de coses que ell explica molt bé en el llibre. Bueno, n'hi ha moltíssimes, a més, amb una quantitat de dades esfereïdores que cabregen moltíssim. És que és un llibre que recomano de veritat moltíssim. La primera idea és aquesta, no? Ell, sovint hem d'aguantar aquests pretesos liberals dient que el problema és que s'ha intervingut massa al mercat. I ell el que assenyala en el llibre de forma magistral és que el PP va intervenir al mercat amb Aznar, amb la liberalització del sòl i amb altres mesures liberalitzadores que van posar aquesta alfombra vermella als especuladors. I que el va tornar a intervenir després de la Gran Recessió amb les Socimis, amb les Golden Visa, amb la Sareb. És a dir, que no és veritat que hi hagi dos models, un que vol intervenir al mercat i l'altre que no el vol intervenir. Hi ha dos models, els que volen intervenir al mercat sempre a favor de l'especulació i els que el volem intervenir a favor de les persones. Segona idea que desmunta de forma magistral. No hi ha un problema d'oferta, ho acaba d'explicar, sinó de demanda especulativa. Els liberals sempre ens diuen, aquests liberals desinformats i que no llegiran el llibre del Javier perquè estan molt còmodes amb els seus dogmes, el que ens venen a dir és que hi ha un problema d'oferta, que s'ha de construir més. Si tu el que construeixes no garanteixes que no vagi redirigit a una demanda especulativa, no tens mai suficientment pisos. I tercera idea que destacaria, insisteixo, de les moltíssimes que es poden destacar i que són inqüestionables. Hi ha concentració de propietat i de riquesa en l'àmbit immobiliari. N'hi ha, malgrat el que ens han volgut dir amb aquesta cantarella de que és un mercat que està molt distribuït i que hi ha molt petit propietari, a l'estat espanyol hi ha 27.000 persones amb més de 10 habitatges. Entre elles, tenen més d'un milió d'habitatges. I els 10 propietaris més grans n'acumulen més de 200.000 de vivendes, d'habitatges. Per tant, i una dada més, només el 21% dels que lloguen són multiarrendadors, però concentren el 60% dels habitatges de lloguer. Per tant, el que estem patint per arribar a final de mes i poder pagar els habitatges, bàsicament el que està fent és inflar les butxaques d'unes poques persones en comparació a la població general. I per tant, que cal, com diu el Javier, regular el mercat, però fer-ho a favor dels interessos i de les classes populars. I recomano de forma molt intensa les propostes que ell fa, perquè són propostes que efectivament van a l'arrel del problema, a qüestionar aquest model propietarista, aquest model especulador i aquest model basat en mentides que alguns vociferen sistemàticament als mitjans públics i privats de casa nostra.
Bé, com que intuïa que aquest llibre venia i era un col·lega del Pau, m'he preocupat...
No, és un científic del CSIC, no és un col·lega meu.
És un col·lega teu.
És un científic del CSIC, una mica de respecte, que pot ser, que pot ser col·lega meu, efectivament.
Ara deixa'm parlar a mi, que ja has fotut la perorata. Ara deixa'm explicar a mi una mica el que penso sobre això.
Explica-les tranquil·lament.
L'he intentat...
però llegeix el llibre, home.
Llegiré perquè m'ha interessat i he accedit a alguns resums, etc. Però ell es situa en el marc del nou marxisme del Piketty francès i tot això destila exactament el mateix. Anem a les causes d'això. Jo estic d'acord amb una part del llibre que és molt interessant, que descriu la societat de merda que provoca la crisi de l'habitatge pels joves, totes les conseqüències en cadena que això tindrà i tal. Jo amb això estic absolutament d'acord, crec que és una situació greu, és dels grans problemes que té la nostra societat en aquests moments. El que no estic d'acord és amb el diagnòstic per què passa això i menys amb les solucions. En el diagnòstic fa tota la teoria aquesta neomarxista per explicar el que és evident. El per què tenim una crisi d'habitatge avui aquí és perquè durant els últims 10 anys, impulsats bàsicament a les grans ciutats per governs d'esquerra, s'ha paralitzat l'oferta. Tenim creixement demogràfic, hem tingut creixement demogràfic, independentment si és el natural, si són immigrants, si són expats, etc. Turisme, ciutat d'èxit, en fi, tots aquests elements et provoquen que tens un increment de demanda important i tens una paràlisi de la construcció. Aquest desajustament et porta a la crisi actual. I això ha estat fet per una decisió de criteris públics i d'intervenció del mercat. Llavors, aquests mateixos que han destrossat el mercat amb aquestes conseqüències, ara ens diuen que la recepta és acabar de destrossar-lo. Val? Com han començat a fer? De fet, totes les polítiques que s'han fet a Barcelona estan tenint un resultat desastrós. S'estan retirant pisos del mercat, la construcció ha baixat en picat, i tot això segueix així. S'expliquen, a més, perquè vegis el desviatge ideològic que hi ha aquí, que el gran problema és els fons d'inversió. Des d'un punt de vista numèric, els fons d'inversió representen en el conjunt de l'Estat. És veritat que la ciutat s'augmenta un punt i mig més, però la mitja són el 8% dels habitatges.
El 8% no és veritat, habitatges. Això. Sí, sí, això és una dada falsa.
Són persones jurídiques...
Això és una dada falsa.
No, no és una dada falsa, és Banc d'Espanya. És Banc d'Espanya. És les dades oficials del Banc d'Espanya. Un 8% són jurídiques, són societats més o menys grans, i la resta, el 90% són propietaris identificats amb noms. Val?
I aquesta
és la realitat, aquesta és la realitat del mercat. Les causes de la crisi és la que és, i jo crec que l'única solució, i aquest és un problema molt greu, perquè resoldre tot això i obrir una nova política, doncs, de construcció, de donar més habitatge, triga. Val? I a més, com que aquests profetes de rebentar el mercat i rebentar-lo encara més...
No, rebentar el mercat el veu rebentar vosaltres.
Ho volen fer públic.
El veu rebentar vosaltres, el mercat.
Deixa'm acabar. Ho volen fer públic. Llavors encara trigaran més. I el problema de l'habitatge és que requereix rectificar el desastre fet els últims 10-15 anys.
Producció pública d'habitatge.
No, producció pública serà pitjor.
Desmercantilitzar.
No, serà pitjor.
Treure les urpes dels arrendadors i els especuladors.
Aquí hi ha un debat que s'ha de fer fora de l'entorn de lo que és tota aquesta àrea ideològica, el sindicat de llogateres i tot això, que són un desastre, que són els causants d'aquest desastre.
Sí.
Absolutament. S'ha de fer un debat de què volem, com es vol créixer, de quina manera, quina és la part. Perquè hi ha algú que pot dir, doncs miri, doncs a Barcelona no volem expats, no volem immigrants i no volem fons d'inversió.
Volem un parc públic d'habitatge i que no s'enriqueixin amb el dret a l'habitatge.
Perdona, que la gent tregui rendibilitat, que això sigui un mercat, que la gent tregui rendibilitat, afavoreix que es facin coses, afavoreix...
No parleu alhora, sisplau, no parleu alhora.
Amb això no estem radicalment en contra des de sempre, ja ho saps. Però el portar de nou amb onades encara anar més enllà, el resultat és desastrós i ho estàs sent empíricament.
Montse.
Bueno, en el debat, la primera cosa que volia constatar és que, com diu Popper, la ciència té orientació ideològica, està clar, en aquest cas. Si una persona del CSIC que parla d'aquesta manera, doncs hi ha una orientació ideològica de base claríssima, no? Perquè, primer, perquè aquesta generació inquilina, més enllà del que ha dit el David i que hi estic bàsicament d'acord, però aquesta generació inquilina, quin problema hi ha? O sigui, tota Europa és generació inquilina sempre. Nosaltres hem dit sempre, Espanya és una cosa diferent de la resta, perquè aquí comprem el piset, que és una mena de fons de pensions de les persones, perquè saben que d'aquesta manera tenen alguna cosa per quan ja es jubilen, no? A la resta d'Europa, de fa dècades, la gent no compra, la gent, bé, ja no dic als Estats Units, la gent no compra, la gent lloga, i la generació inquilina és la majoria de la cultura per viure en un habitatge de la població mundial. Nosaltres som l'excepció. Doncs aquesta excepció a lo millor s'ha acabat, no ho sé si s'ha acabat. En tot cas, calen 700.000 habitatges en el nostre país. I si es construeixen, no arribes a 1.000, doncs ja tens el problema. És a dir, per molt que es digui que hi ha uns que venen aquí a comprar-ho tot, manquen habitatges. I o fem fora la gent, exactament, d'una banda els immigrants i d'altra els expats. Tots aquests que viuen al Poble Nou, que van en bicicleta i no sé a quina hora treballen, tots aquests que se'n vagin fora. Perquè si tu tens un habitatge, encara que sigui per 1.000 euros, i una persona forma part d'un càsting, una persona com un expat que guanya 10.000 euros al mes, forma part del càsting de 50 persones, les altres 49 persones es foten per molt que aquella persona li posin un lloguer de 1.000 euros. És a dir, per molt que tu paguis els lloguers, si no tens un parc d'habitatges, no hi ha possibilitat de que les persones que tenen la situació més desafavorida, que suposadament són les persones que vosaltres voleu protegir, tinguin un accés a cap habitatge en lloc. Ni aquí, ni a Sant Martí, ni al polvorín de Montjuïc.
No tens més raó, i a més no tens ni idea del que estàs parlant.
No, no tinc ni idea del que estic parlant.
El model vienès en xifres. El 50% de la població de Viena viu en alguna forma d'habitatge social.
A Viena està
ja sigui municipal o propietats subvencionades.
A Viena estan fins als monjos de l'habitatge social fa molt de temps, perquè ningú el cuida per ser habitatge social.
Quan parlem de dret i quan parlem d'alguna cosa que té alguna ressonància jurídica, intento ser molt més humil i modest. Estàs parlant d'un tema del que no tens ni punyetera idea, estimada. No tens ni punyetera idea. I acabes d'escoltar un científic del CSIC, que és una persona doctorada, que ha estudiat, deixeu-me parlar a mi també, que ha estudiat aquest tema en profunditat, d'un llibre que ni tan sols us heu llegit, i esteu vociferant merda ideològica com sempre, que defensa un mercat que està ja intervingut a favor de les grans propietats, utilitzant xifres que, a més, són absolutament falses. Estàs parlant de lloguer a nivell europeu, i precisament el problema de lloguer que tenim aquí no hi és en lloc d'Europa amb aquesta cruesa que tenim aquí. Perquè en lloc s'ha posat una sabata...
Evident.
Sí, home, en els 10 últims anys, efectivament,
Però deixa'm dir una cosa.
Ara veig a tu, no és que no hem sentit la Mila, encara. Ara vinga tu, David.
No sé si podré, perquè està...
A veure,
a mi tot això ara m'està recordant...
Déu-n'hi-do per ser dilluns de Pasqua, déu-n'hi-do. Vinga.
Sí, veritat.
Aprofitant que hi ha pocs oients, anem a fer una cosa moguda, va.
És veritat que aquest tema és un tema que desperta moltes passions, perquè en realitat és el gran problema social que tenim en aquests moments. I, en fi, a mi em fa molta gràcia sentir certes teories, perquè, a veure, totes aquestes teories es van expressar amb molta contundència, les teories neoliberals, em refereixo, es van expressar amb molta contundència i amb molta presència en els titulars dels mitjans de comunicació, justament quan el govern de Mariano Rajoy i el govern d'Aznar abans havien liberalitzat a través de la llei del sol un mercat que, bueno, estaven preparant el que estava venint. Quan des del govern i des dels sectors neoliberals s'estava denostant, recordareu que hi havia molta gent que deia i denostava la cultura de la propietat, la cultura aquesta de la gent que vol comprar el piset a tota costa, quan el que millor podríem fer és que tinguéssim un gran sector de lloguer, no? El que estaven fent, amb la desregulació de tota mena, laboral, urbanística, a través de la llei del sol, era preparar la gran expropiació que s'ha produït en els últims 20 anys. Perquè el que ha passat no és un fenomen que hagi vingut avui, en absolut, no? És un fenomen que ve de que s'ha permès que hi hagués una sèrie, a través de les regles del mercat, que els capitals immobiliaris s'estiguin apropiant de la riquesa que hi ha entorn de l'habitatge. Durant molt de temps, quan la gent comprava un habitatge, no és perquè fos tonta, ni perquè tingués una cultura estúpida de la propietat. La gent que comprava un habitatge és perquè li sortia millor comprar l'habitatge, i perquè a vegades pel mateix preu amb una hipoteca aconseguia, amb el mateix preu que un lloguer, aconseguia tenir la propietat de l'habitatge. I a mi que m'expliquin aquesta cultura de la propietat, si no ha tingut un valor importantíssim a la crisi del 2008, què hagués passat de tota la gent que va comprar habitatges...
Benvingut a la propietat privada.
Abans del 2020, deixa'm acabar, sisplau, David, que ja has parlat massa, tu. Van comprar habitatges i van poder... I ningú es va fer fora de casa. I ara ningú es fa fora de casa, malgrat que pugin els lloguers. La gent comprava habitatges i era la més raonable de les decisions que podia prendre. Quin és el problema? El problema és que totes les desregulacions que hi ha hagut, sobretot amb els dos governs del PP, han portat a una devaluació salarial brutal de les noves generacions, sobretot, amb un augment brutal del preu de l'habitatge com a conseqüència de l'especulació. I aquests dos factors fan que quedin expulsats del mercat, primer de la propietat, totes les noves generacions i totes les rendes baixes. I després seran expulsats també del lloguer, perquè ja m'explicareu vosaltres tota aquesta generació de gent que no està cotitzant, que està cotitzant amb salaris molt baixos a la Seguretat Social, que tindrà pensions molt baixes, que estaran tota la vida transferint més del 40% del diner que guanyen als especuladors quan compleixen 65 anys i a sobre cobrin una pensió més baixa, com podran pagar els lloguers que hi haurà en aquell moment? Estem generant una bomba de rellotgeria. I ho estem generant, i aquesta bomba de rellotgeria es va començar a prendre amb les teories neoliberals que els governs del PP van aplicar amb tant d'entusiasme i que el govern al que va pertanyer el senyor Madí també va aplicar amb tant d'entusiasme.
Sembla que el Partit Popular hagi governat la major part del temps al nostre país.
Hem d'anar posant l'illacet, això, però bé.
Primer, els efectes de la crisi són evidents i seran molt més greus. La causa no és cert, no és ni els governs del Partit Popular. No. Els governs de Convergència potser sí, perquè van ser ultrareguladors també i es van apuntar a la moda de impedir i generar regulacions que impedissin la construcció. Però el problema que tenim ara, que és que hi ha un dèficit de demanda davant, un dèficit d'oferta davant de la demanda creixent, ve produït perquè s'ha paralitzat el mercat. I això, si no ho enteneu, doncs...
I no construiran.
Estem molt fotuts.
No construiran.
Sabent, perquè una part, però, perdó, deixa'm acabar.